Notícies Vespre. Karen Madrid.
Un estudi conjunt entre el Taulí i Aigües de Sabadell buscarà signes de resistència als antibiòtics en les aigües residuals de la ciutat. El microbiòleg del Taulí, investigador de l'I3PT, explica quins elements es buscaran en la xarxa de sanejament i les depuradores municipals.
Petites quantitats d'aquests gens, diríem, que codifiquen bàsicament els mecanismes, no, que generen la resistència als antibiòtics, no? Una proteïna que trenca els antibiòtics o que evita l'entrada dels antibiòtics dins dels bacteris. Hi ha diferents mecanismes, d'acord? Però la detecció d'aquest gen és un bon indicador de la possible transmissió entre bacteris.
Els primers resultats arribaran d'aquí a un any. La cursa per les eleccions municipals ha començat. Junts per Sabadell enceta un procés de primàries per escollir el candidat dels següents comicis. El procés completament telemàtic està obert a tots els afiliats de la formació que ho desitgin, sempre que obtinguin l'aval del 20% dels integrants. I en esports, el Sabadell suma dues setmanes consecutives amb el marcador a zero. Dels 20 partits que el porter Emili Bernat ha jugat en Lliga, la meitat els ha acabat sense encaixar cap gol. En tot cas, els arlequinats tornaran demà a la feina per preparar el partit de dissabte contra el Betis Deportivo, que ara mateix és cué. Aquestes i altres notícies us les desgranarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
Ara mateix, situació molt tranquil·la a la xarxa viària més propera a Sabadell. Per trobar incidències hem de mirar ja cap a Barcelona, on hi ha trànsit molt dens a la ronda de dalt entre Sarrià i Sant Gervasi i també entre el túnel de la Rovira i Nou Barris en els dos sentits.
El temps.
Ara mateix tenim 14 graus a Sabadell, han pujat les temperatures 3 graus respecte ahir a aquesta hora. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? La bonança ha vingut per quedar-se. Li preguntem a la Carme Farnell. Bona tarda.
Bona tarda. Continuarem parlant d'un temps força estable durant aquesta segona meitat de la jornada, però menys assolellada que el que hem tingut al matí. I és que al llarg de les properes hores aniran i continuaran arribant aquests núvols alts i mitjans pel sud del país que tendiran a moure's de sud cap a nord del territori. Al final quedarà el cel força ennuvolat, amb algunes clarianes, però en qualsevol cas no s'espera precipitació. Els núvols més aviat seran de caràcter alt i mitjà, per tant tampoc no tindrem la sensació de que tinguem el cel massa tapat. De cara a la nit, aquests núvols el que faran és que la temperatura mínima no pugui baixar tant com la que ha baixat avui o ahir. Per tant, de cara a demà a primera hora del matí, la temperatura serà clarament més alta que la d'avui. Sí que de cara al migdia la temperatura màxima, la més alta, podrà pujar a valors de 19 i 20 graus, sobretot cap a l'interior, i és que demà, a punts costaners, el cel quedarà una miqueta més tapat i aquí, ja durant el matí, podrà escapar-se alguna precipitació feble. I de cara a la tarda també s'escaparan alguns ruixats, sobretot en punts del Pirineu, en qualsevol cas seran febles i força locals. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Espanya és un dels estats europeus amb una concentració d'antibiòtics més alta a les aigües residuals. Uns contaminants que estan provocant la proliferació de bacteris i gens resistents als fàrmacs. Davant d'aquesta realitat, el Taulí i Aigües de Sabadell han decidit impulsar un estudi per detectar la presència d'aquests microorganismes a les aigües residuals i així poder dissenyar eines de prevenció. La recollida de les mostres començarà en breu. Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Karen. L'estudi té un doble objectiu, així ho ha apuntat en declaracions al Cafè el metge Mateu Espasa, microbiòleg del Taulí i investigador de l'àrea d'infeccions i immunologia de l'I3PT.
Un primer és saber què hi ha, és a dir, una descripció a nivell de la presència de gèrmens resistents a les aigües residuals, des d'un vessant del creixement en si, però també de presència de gens, bàsicament, no, els que transmeten la resistència. I, per altra banda, una visió que ja és més de l'àmbit de les aigües, del tractament de les aigües, veure quins mecanismes es poden aplicar per, d'alguna forma, netejar aquests gèrmens a les aigües i evitar que entri dins la cadena, diríem, d'alimentació, és a dir, transmissió entre persones, animals, etcètera, és medi ambient.
S'analitzaran les aigües residuals a diversos punts claus de la xarxa de sanejament i les dues depuradores de la ciutat, tot plegat seguint el model que s'ha fet servir durant la pandèmia per detectar el virus i predir l'arribada de possibles onades de Covid-19.
Perquè es recolliran en quatre moments diferents, no?, amb set punts de la xarxa d'aigua residual, no? I per això són diferents punts, no? Perquè, per exemple, a l'hivern es fan més antibiòtics potser per les infeccions respiratòries que no pas a l'estiu, i això pot també canviar, no?, el panorama. No? El mateix que s'ha vist amb els SARS, cop 2, no? Diríem, quan hi havia les onades, no?, doncs és quan augmenta. Una miqueta també, per això es fan en diferents moments del temps.
L'investigador Mateu Espàs espera poder disposar dels primers resultats de l'estudi d'aquí a un any.
I no deixem de parlar de salut, perquè l'Hospital de Sabadell ha realitzat en l'últim any 60 operacions de cirurgia bariàtrica, coneguda popularment com a reducció d'estómac. Aquesta xifra suposa un augment de 20 intervencions respecte a anys anteriors, però encara s'està lluny de la xifra idònia per la població de l'àrea de referència del Taulí, que es calcula que seria de 85 pacients anuals. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Amb tot, les llistes d'espera en lloc de minvar continuen creixent i se situen per sobre dels 5 anys. Ho ha denunciat el coordinador de Cirurgia General Digestiva, Pere Rabassa, al programa Al Matí.
Qualsevol pacient que s'esperi em sembla èticament inacceptable, perquè jo soc metge, ho he vist des d'un punt de vista, evidentment el polític té un altre punt de vista i veu les coses diferents que jo i s'ha d'arribar a un acord, però per mi és inacceptable tot pacient que esperi més de 6 mesos en aquesta patologia. És el que tenim, són els recursos que tenim, és el que hem de fer. Ja procurem gestionar la llista, nosaltres intentem prioritzar no només per temps, sinó per gravetat.
Amb tot, Rabassa assegura que es fa una tria molt acurada dels pacients, prioritzant els casos més greus després d'haver superat un procés de seguiment amb psicòlegs, psiquiatres, nutricionistes i endocrinòlegs. Tot i això, insisteix que aquest tipus d'operació no és apte per tothom.
Ha de quedar molt clar que la cirurgia bariàtrica no és per tothom. És a dir, no tothom és un candidat a ser operat de cirurgia bariàtrica. Això és molt important que la gent ho entengui. La cirurgia bariàtrica no és més que una altra eina que disposem tot l'equip per aconseguir els objectius que ens hem plantejat, però no és per tothom.
A més, l'operació ha d'anar acompanyada d'un canvi d'hàbits alimentaris i d'estil de vida. Així mateix, també cal un seguiment de per vida per compensar les mancances de vitamines B i D i de ferro i efectes secundaris de la intervenció.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.
En marxa el ple municipal del mes d'abril, on es portarà a debat l'aprovació provisional del pla que ha de regular els locals d'oci nocturn a partir d'ara. Aquest serà el tema central d'una sessió que està farcida de subvencions directes a diferents entitats de la ciutat. Des de la sala de plens de l'Ajuntament, Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. Des de les 5, la majoria del debat s'ha centrat en atorgar diferents subvencions directes o aprovar la justificació de les que s'han donat fins ara. Se n'han beneficiat entitats com el Consell Escolar o la UES, l'Orquestra Simfònica, Càritas o la FAPS, entre altres. El tema central del dia, però, serà el nou pla d'usos d'espais recreatius, és a dir, de les discoteques de la ciutat. A grans trets, al centre només hi podran haver locals amb un aforament de fins a 100 persones, a la resta de la ciutat fins als 150, i al polígon sud-oest es preveuen dos locals d'entre 150 i 500 persones. L'aprovació provisional del pla permetrà que es puguin tornar a demanar llicències a partir de setembre, després que es congelessin al febrer del 2020. Pel que fa a les mocions que presentaran els grups municipals, Esquerra demanarà que es pugui tornar a preveure el pla personalitzat de pagament quan s'hagin de gestionar els tributs municipals. Ciutadans demanarà que es reconeguin i es visibilitzin millor les dones a l'esport de Sabadell. La Crida voldrà més propostes per fer front a l'emergència climàtica i Esquerra i Junts demanaran que el 14 d'abril a l'Ajuntament hi hagi una estelada penjada al balcó. Finalment, també es presentarà una moció amb Esquerra, la Crida i la regidora no adscrita Marta Morell a favor del dret a l'autodeterminació del poble sarauí.
I precisament coincidint amb el ple, una quarantena de membres de la Policia Municipal de la ciutat s'ha manifestat a la plaça Sant Roc. Reivindiquen aquests aspectes relacionats amb la seva feina, que no són nous, però que havien quedat aparcats arran de la pandèmia.
Sí, demanen respecte a condicions dignes de treball, bon material, eines, cotxes i ordenances municipals. Xavier Bertrulí, president del Sindicat de Policia Local i Cos de Mossos d'Esquadra a l'Ajuntament de Sabadell, diu que el cos d'agents de la ciutat està en caiguda lliure.
Aquí portem una trajectòria d'uns quants anys en què la policia municipal va en caiguda lliure, en retrocés en condicions de treball, en formació, en model policial, en prestació de servei a la ciutadania, en respecte de drets i condicions dignes de treball, en compliment de la llei de la policia local per part de l'Ajuntament, amb incompliments reiterats de conveni també.
El sindicat demana que l'Ajuntament solucioni totes aquestes peticions, donat que ara ja no hi ha excuses com el coronavirus per no reivindicar el que els falta. Per això emplaça els regidors responsables de recursos humans i del cos policial a agilitzar-ho.
No deixem la política perquè Junts per Sabadell enceta el seu procés de primàries per escollir candidat de cara a les eleccions municipals del 2023. El procés, que serà completament telemàtic, està obert als 150 afiliats de la ciutat.
Junts enceta les primàries després de la marxa durant el mandat de la cap de llista a les municipals anteriors i l'ara consellera de Justícia, Lourdes Ciurop. La coordinadora local de la formació, Mercè Cantero, creu que el partit es troba en un bon moment per començar a afrontar el pròxim mandat.
El partit està molt cohesionat, tant a nivell de grup municipal com a nivell d'executiva. Estem molt cohesionats, treballem molt conjuntament, no tenim cap problema. Ha costat una mica adaptar-se perquè, clar, ens va marxar la consellera Lourdes Ciuró, que és molt potent, i readaptar-se doncs, va tenir doncs, els seus moments de connexió. No? Però en aquests moments estem la mar de bé, treballant conjuntament, amb moltes ganes d'afrontar el nou procés que ens ve. No?
Els interessats en participar a les primàries de Junts poden presentar la seva precandidatura fins aquest dijous. El 15 d'abril s'obrirà la recollida d'avals i els que en tinguin més del 20% dels afiliats es confirmaran com a candidats. Si hi ha més d'un candidat, la votació es farà el 24 i 25 d'abril.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.
Els carrers Goya i Concha Espina al sud de la ciutat començaran a transformar-se a partir del mes de juny. L'adjudicació de les obres per adaptar aquests espais als usos dels vianants s'han adjudicat en l'última Junta de Govern amb un pressupost de més d'un milió d'euros.
En el cas del carrer Goya es vol convertir en una rambla verda, mentre que a Concha Espina s'ampliaran els espais per vianants. Així ho ha destacat la regidora de Desenvolupament Urbà, Mar Molina.
Ampliarà els espais del sud amb una prioritat de vianants i millorarà la zona de connexió entre els serveis i els equipaments de la zona. Com sabeu, això està situat just on està a l'Institut Ribot i Serra, al CAP i al Mercat. La Junta de Govern avui ha adjudicat aquest projecte, que dona resposta també a una demanda veïnal, també de les associacions de veïns de la zona sud.
D'altra banda, la Junta de Govern també ha aprovat la renovació de l'arbrat de l'Eix Macià, amb la incorporació de 60 arbres nous entre l'Avinguda Paraires, la plaça Concòrdia i la Rambla Central de l'Avinguda. Les actuacions arrencaran al setembre i s'allargaran 3 mesos. Per últim, també s'han adjudicat les obres de construcció de 3 àrees de gossos a Can Rull, Espronceda i Torre Romeu. Estaran enllestides a finals d'any i sumaran 4.000 metres quadrats d'espais per gossos a la ciutat.
A tot això, els costos de la construcció s'han incrementat entre un 20 i un 30% per la guerra d'Ucraïna. Així ho denuncia el Gremi de la Construcció del Vallès, que ha demanat prudència a l'hora de licitar obres públiques per no posar les empreses que les han d'executar en més dificultats.
El president del Gremi, Toni Palet, augura que si l'encariment dels preus no es frena, l'alentiment de l'activitat serà inevitable. Ho ha dit en declaracions al Cafè.
Avui en dia és inviable poder fer una obra amb preus de fa 6 o 7 mesos enrere. O sigui, no surten els números de cap lloc. I el que volem evitar també és que les nostres empreses associades arribin a una situació límit en la qual hagin d'acomiadar gent i hagin de tancar precisament per això, derivats a que intentar complir uns pressupostos que avui en dia no s'aguanten.
De fet, tal com us avançàvem ahir, a Sabadell s'han hagut d'aturar 3 obres públiques davant de la renúncia de les empreses que no han pogut assumir el sobrecost de les actuacions. Els projectes afectats són el Portal Sud, l'oficina d'entitats de Jean Piaget i els jardins de Campoamor. Davant d'aquesta situació, Palet recomana tant a l'administració pública com als promotors privats aturar els projectes un mes o dos fins que els preus tornin a l'estat previ a l'esclat del conflicte a Ucraïna. El context actual frena un moment d'expansió del sector de la construcció, que s'havia tornat a recuperar i que liderava el volum de contractacions en els darrers mesos.
Els sindicats alerten que la pèrdua de poder adquisitiu dels treballadors pot fer augmentar la conflictivitat a les empreses. Les dades del mes de març mostren un augment dels contractes indefinits, però l'economia s'està veient molt afectada per les circumstàncies, com són la guerra i els preus de l'energia.
Que se sumen a la situació generada anteriorment per la pandèmia. UGT i Comissions Obreres creuen que els increments salarials haurien de ser superiors a l'índex de preus al consum, donat que la pèrdua de capacitat adquisitiva dels treballadors ha estat més pronunciada. Per això es mantenen ferms en continuar incloent les clàusules de revisió salarial als convenis. El secretari comarcal de Comissions Obreres, el Vallès Occidental i la Catalunya Central, Ivan Ramos, n'ha parlat al Cafè de la Ràdio i ha posat d'exemple el sector del metall a la província.
En aquells que tenien pactat acceptades les clàusules de revisió, com en el conveni provincial del metall de la província de Barcelona, doncs hi ha un conflicte important amb les patronals perquè són moltes les empreses que encara no han pagat l'increment que estava pactat en relació a l'IPC de l'any passat, no? Per tant, això també serà un augment de la conflictivitat, perquè al final, si les empreses no paguen allò que està establert o no agafen els compromisos necessaris per tal que la gent no tingui una pèrdua del seu poder adquisitiu, doncs s'augmentarà la conflictivitat laboral també.
Així i tot, els sindicats valoren que la reforma laboral està donant els seus fruits esperats i també s'adonen que les empreses estan patint la mancança de components i els preus alts per poder seguir produint.
Ràdio Sabadell, notícies vespre.
En marxa els treballs d'excavació al pati del Círcul Republicà Federal de Sabadell per mirar de trobar el bust de Pi i Margall, que se suposa que es va enterrallar quan les tropes franquistes van entrar a la ciutat.
Els arqueòlegs de Baula, l'entitat que executa el projecte sota la direcció de Tona Major, hi van dur a terme la prospecció amb un detector de metalls i un georradar la setmana passada per mirar de trobar l'escultura. Major ha explicat com es tria el primer lloc on foradar.
Hi havia unes anomalies, per la part del georradar ens indicant, hi havia unes anomalies de terreny, que això indica que hi ha alguna fosa o hi ha metall o hi ha alguna cosa enterrada. Aleshores, com que coincidia exactament amb allà on el testimoni oral ens havia dit que havien enterrat el bust, hem intervingut aquí. I bé, el que hem trobat, no, de moment no és el bust, hem trobat una fosa que no estava documentada, una fosa que no tampoc sortia a les prospeccions de georradar, l'hem resseguit, l'hem buidat.
La fossa mesura 1,5 metres per un altre metre. Acabat el dia d'avui, no ha aparegut. Caldrà tornar a demanar el permís d'intervenció arqueològica i fer un nou intent d'aquí uns mesos. El fill de l'alcalde Magí Mercè, Avenir Mercè, n'hauria revelat la ubicació a Josep Maria Civis, primer regidor d'Esquerra, després del franquisme.
Avui també és notícia.
La policia de Sabadell identifica durant un control de trànsit un home que portava 70 grams de marihuana a l'interior del seu vehicle.
S'ha decomissat la substància i s'ha denunciat administrativament el conductor per tinença de drogues tòxiques, estupefaents o substàncies psicotròpiques. Durant el control de trànsit també s'han denunciat tres conductors més per infraccions a la llei de trànsit i seguretat viària.
Any i mig de presó per la treballadora que va vexar una resident de la Mossèn Homs de Terrassa.
La sentència arriba després d'aparèixer a les xarxes socials un vídeo on es veia com un auxiliar vexava i cridava una dona dependent quan estava estirada al llit. Mentrestant, un altre auxiliar ho gravava i reia. Ella no ha tingut cap mesura penal. Després d'arribar a un acord amb la fiscalia i l'acusació particular, ha acceptat rebaixar la petició de pena perquè l'auxiliar va indemnitzar la víctima amb 3.000 euros.
Polinyà, Castellbisbal i Santa Perpètua de Mogoda tindran noves sirenes per alertar del risc químic.
Protecció Civil instal·larà 11 noves sirenes, 8 s'ubicaran en municipis que es troben en l'àmbit territorial del Pla Especial d'Emergències Exteriors del Sector Químic a Catalunya. Les tres restants a municipis de l'àmbit territorial del Pla Especial d'Emergències Exteriors del Sector Químic a Tarragona.
I la Diputació de Barcelona ha actualitzat la cartografia topogràfica urbana 3D del municipi de Sentmenat.
Una eina que facilita els treballs de diagnosi, planificació i gestió municipal, així com la presa de decisions estratègiques. La cartografia topogràfica urbana, a escala 1.000, és una eina essencial pel desenvolupament del plantejament urbanístic, xarxes de serveis, la cartografia de cadastre i equipaments. Tot plegat ha tingut un cost de 81.269 euros, incloent un total de 1.546 hectàrees del municipi i recollint el sòl urbà i urbanitzable.
El Comfort Max, una empresa dedicada a la salut i al descans dels clients. El Comfort Max es desplaça gratuïtament i sense cap compromís fins al vostre domicili per assessorar-vos. I depenent del seu físic i salut, us aconsella i determina quin és el descans que vostè necessita. Truqui al 93 444 75 56. El Comfort Max és un sistema de descans natural personalitzat que ofereix 5 matalassos exclusius, especials per a problemes d'humitat i amb un costat fresc a l'estiu i un de càlid a l'hivern. Recordeu, 93 444 75 56 i descansa.
Sabadell s'omple de música. Arriba el Festival Observa. Del 26 de maig al 19 de juny. Rosario Flores, Don Patricio, La Casa Azul, M-Clan, SFDK i molts més actuaran a l'Amfiteatre del Parc Catalunya. Espai Village, food trucks, vermuts i les tardes de diumenge pels més petits. Tots els moments són música. Més info i entrades a la venda a festivalobserva.com.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre. Fora de Sabadell i la comarca.
La Generalitat ha aprovat un pla de mesures urgents amb 120 milions d'euros per afrontar els efectes de la guerra d'Ucraïna.
El govern de Catalunya ha decidit congelar els increments previstos de l'impost de les emissions contaminants dels vehicles de tracció mecànica. També demana el govern de Pedro Sánchez d'elevar el sostre de dèficit per aquest any, del 0,6% a l'1% del PIB. A més, consideren que la guerra d'Ucraïna podria tenir un impacte de 750 milions d'euros en les finances públiques.
El govern espanyol expulsa de l'Estat un grup de 25 diplomàtics i membres del personal de l'ambaixada russa a Madrid.
El ministre d'Exteriors considera que els diplomàtics russos suposen una amenaça per la seguretat de l'Estat i també com a resposta a les actuacions del govern de Putin a Butxa i Mariupol. Mentrestant, la Comissió Europea ha proposat als 27 països un nou paquet de sancions contra Rússia, que inclou la prohibició de les importacions de carbó rus, però deixa fora les restriccions de petroli.
Esports.
El Sabadell encadena dues setmanes seguides deixant la porteria a zero. Des del segon gol de Gila per al Real Madrid-Castilla a la Nova Creu Alta, la ratxa d'imbatibilitat és de 212 minuts sense que Emilio Bernat hagi de recollir la pilota de la seva porteria. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Dels 20 partits que ha jugat en Lliga el de la Vall d'Uixó, en 10 no ha encaixat i la mitjana és inferior al gol per enfrontament. Un Emilio Bernat que va convèncer Antonio Hidalgo primer i des de gairebé bon començament a Pedro Munitis per guanyar-li la partida a Quique Royo en la titularitat.
Yo intento dar el máximo de mí, mejorar día a día y bueno, si el míster que toca considera que tengo que jugar, pues yo intento dar lo mejor de mí en cada partido. Yo confiaba mucho en mí, igual que dije cuando llegué en la presentación que venía a demostrar. Y bueno, las cosas están saliendo y, como digo, lo único que quiero es seguir mejorando y dar lo máximo de mí.
Això al darrere i, conseqüentment, en atac, el Sabadell n'ha tingut prou amb un gol en els seus dos últims compromisos per vèncer. Diumenge, qui es va estrenar amb la samarreta arlequinada va ser un Sergio Aguza, que compta amb la plena confiança de Munitis.
Lo habíamos hablado ya alguna vez con los compañeros que se resistía al primer gol y bueno, yo siempre he dicho que algún día iba a llevar cuando más lo necesitáramos y mira, ha sido hoy justo para dar los tres puntos contra el líder en un día la verdad que bonito para el espectador también, para nosotros y bueno, pues contento por la victoria, por seguir sumando y seguir avanzando en la tabla y ya está, y a seguir picando piedra.
Com és habitual, avui dimarts ha estat el dia de descans pel Sabadell i demà tornada a la feina per començar a preparar la visita de dissabte al CUE Betis Deportivo.
I mentre el primer equip ha encadenat dues victòries sense encaixar, el juvenil arlequinat suma dues derrotes sense marcar. Agustí Bernat, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Els de Marc Nomen van caure 2-0 a Girona i el tècnic ho atribueix a la falta d'encert dels seus homes.
Futbol és això. Si no estàs fi i encertat en aquestes últimes accions, que són les que marcaran el fet de que puguis fer una ocasió de gol i un gol, et penalitzen i acabes perdent un partit on te'n vas a casa emprenyat amb la sensació de que tu has hagut de fer moltes, moltes, moltes coses i el Girona competint bé, però sense una proposta de tenir molt la pilota ni d'intentar-nos sotmetre a través d'això, doncs et treu un 2-0.
El Sabadell, tot i mantenir-se sisè en aquest grup 3 de Divisió d'Honor, s'allunya cada cop més del trep de capdavanter. Això sí, el juvenil A no tindrà problemes per mantenir-se a la màxima categoria i el club està davant l'oportunitat de col·locar un equip a cada una de les tres primeres divisions. El juvenil B és líder del seu grup a preferent i està en disposició d'ascendir a Lliga Nacional. Pel director tècnic del futbol base, Jaume Milà, pot significar un fet crucial per retenir els jugadors.
El primer que dona és poder retenir futbolistes de capacitat superior, perquè poden anar cremant etapes a les màximes categories amb nosaltres, i el segon que et suposa també és no tenir que fer una feina tan gran com hem fet fins ara, de fer plantilles quasi noves, com ha pogut ser el juvenil de Divisió 1 d'aquest any, perquè tens si estan jugant juvenils de segon any a Lliga Nacional, permeten fer el salt natural que serà de tercer any jugar a Divisió d'Honor, no?
Podeu recuperar l'entrevista amb el Jaume Milà a l'edició d'ahir del programa Tribuna Preferent.
L'únic equip sabadellenc de primera catalana, el Sabadell Nord, va guanyar el cap de setmana, però no li serveix per retallar distàncies amb la permanència.
Malgrat la victòria contra el Sant Cugat per 0-3, els de Canuriec segueixen a 5 punts de la salvació, faltant només 9 pel final. Pedro Pérez, autor d'un doblet aquest cap de setmana, assegura que lluitaran fins al final.
En les partides anteriors, per detalls, ens havien escapat alguns punts importants per nosaltres, però l'equip, en compte de baixar el cap i vindre-se'n avall, ha sigut tot el contrari, hem seguit entrenant molt bé, s'hem unit molt més. Tenim clar que fins el final de temporada anem a donar tot i la veritat és que pues bueno, això es va veure també, ha reflectit al partit, no? que l'equip va treballar molt bé i va aconseguir una gran victòria.
Diumenge, els de Carlos López rebran a 12:45 del migdia Can Uriac al Sant Boià, vuitens a la classificació i que ja no s'hi juguen res.
Cap de setmana rodó per l'UAR Gràcia per mantenir les aspiracions d'acabar la Lliga regular dins les places que donen accés a les fases d'ascens.
Els gracencs es van imposar als dos partits que van disputar aquest cap de setmana. Dissabte van guanyar el Sant Joan d'Espí, mentre que diumenge ho van fer contra el Bordils. Amb els 4 punts, els verd i blancs empaten el Sant Cugat a la segona plaça de la Lliga, amb qui encara han de jugar d'aquí a final de temporada. Quim Baillo, jugador gracienc, reconeix la confiança que hi ha al vestidor del carrer Boccaccio.
La veritat és que ens veiem fortíssims i sí, ens veiem molt confiats, continuem depenent de nosaltres mateixos. Hi ha un altre equip que continua depenent d'ell mateix també, que és el Sant Cugat, però l'enganxem amb moltes ganes i per preparar-nos ja els partits que ens queden.
També a Primera Nacional, l'altre equip sabadellenc, el Creu Alta Sabadell Handbol, va perdre 45-30 a la pista del Sant Esteve de Palautordera i segueix sense guanyar cap partit en el que portem de temporada. Els de Ramon Salmurri van certificar el descens matemàtic la setmana passada.
Encara en handbol, l'OAR Gràcia femení va guanyar la pista del Granollers per un clar 24-34. I en futbol sala, el Club Natació Sabadell té cada cop més a prop la permanència segona B. En el duel pendent contra el Muro Balear, els nedadors es van imposar per un contundent 0-7 i s'allunyant a 6 punts del descens.
Des de bon començament, els d'Arnau Casabon van trobar el camí del gol i el partit va quedar encarrilat. És la sisena victòria en les 7 jornades que fa que el nou tècnic dirigeix el seu equip.
La dinàmica ha canviat totalment, l'equip està en confiança, l'equip està disfrutant, jugant, tornem a, sobretot defensivament, jo crec que ha sigut la clau, defensivament estem molt forts, és el segon partit a l'any que deixem la porteria a zero, i això jo crec que jo ja els he dit, des que vaig entrar jo, que si milloràvem la defensa i ens encaixàvem pocs gols, era molt difícil que ens guanyéssim perquè nosaltres sempre tenim i generarem ocasions.
El club va aprofitar per recuperar aquest partit mentre la resta de la competició descansava. Per tant, ni Escola Pia ni Amics del Pou van jugar. Un grau per sota, a tercera, el grup Zarraona va perdre 5-1 a Arenys de Munt i el seu descens es podria certificar en un parell de jornades.
I acabem amb motor perquè el pilot sabadellenc Ivan Marichal intentarà participar en l'edició del Rally Dakar del 2024. La seva preparació ja ha començat amb la recerca de suports per afrontar la prova.
Des de Terres Gallegues, Marichal busca estar a la sortida del rally més exigent del món d'aquí a un any i mig. Per això, el pilot ja ha començat amb la recerca de suports per afrontar una prova que requereix una inversió mínima que ronda els 30.000 euros. A més, el de la zona sud de Sabadell també apunta cap als resultats en altres curses com un factor important per arribar al Dakar.
Un pilot per anar al Dakar, per inscriure's al Dakar, de fet no ens inscrivim, presentem una candidatura per córrer al Dakar. Perquè t'acceptin la candidatura doncs has de demostrar certa solvència en ral·lis similars, no de similar categoria, perquè jo diria que no n'hi ha de categoria al Dakar, el Dakar és la carrera de la cursa reina, no? Però sí que has de demostrar certa solvència en ral·lis, doncs, per exemple, del Mundial.
Com a part de la preparació, haurà de participar en diversos ral·lis, aconseguir bons resultats i obtenir el suport econòmic necessari.
Mig minut per 7:45, és moment de posar punt final a Notícies Vespre d'aquest dimarts 5 d'abril. Recordant-vos que tot el que us hem explicat ho podeu trobar ampliat al portal web radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies al 94.6 demà a partir de les 8 amb el cafè de la ràdio. Que vagi molt bé, adeu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online. en directe.radiosabadell.fm.